Consulta les condicions a Carglass.es.
El matí de Catalunya Ràdio.
El dia de la mare, a la meva mare li agradaran els 17 milions del cupó extra dia de la mare de l'11? A veure si després no es veurà bé amb els 17 milions. Bé, suposo que amb 17 milions tothom es veu bé.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Visió personalitzada. Tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia. Adaptades a tu. Cotet. Una nova manera de sentir.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Pa-da-pam, el Premi de Nobel de les Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Doncs avui l'Àgora ha servit de ben poc, perquè
ha hagut
una conversa d'una hora amb la consellera.
Sí, però m'ha après moltes coses.
Això sí, per futures Àgores.
Quina consellera.
Compareix Pedro Sánchez des de les 9 del matí. Tània Tàpia, què ha dit fins ara?
Què tal? Bon dia. Doncs mira, no ha trigat ni un minut a enarbolar el seu lema del no a la guerra. És una compareixença monogràfica per la posició sobre l'Iraq. Diu que és una guerra il·legal, absurda i cruel. I ha sortit a l'atac contra Aznar, fent una comparativa de com ell va afrontar la guerra a l'Iraq i com ho està fent ara el seu govern. S'hi ha tornat Feijo, que també ha intervingut ja. Escoltem-nos.
Nos arrastró a esa locura de todos modos porque quería sentirse importante. Porque quería que el presidente de Estados Unidos entonces, George Bush, le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa. Una guerra a cambio de ego. La dignidad de todo un país a cambio de esa foto.
Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted. No a la guerra y no a usted.
Diu Sánchez que és un desastre absolut el que està provocant aquesta guerra i ataca PP i Vox perquè diu que amb el seu suport o silenci el que estan fent és tenir una posició de covardia i de complicitat. Ha intervingut també Feijó amb molt poca càrrega o pràcticament nul·la sobre política internacional i atacant Sánchez pels seus problemes interns.
Aquesta nova conjuntura, que no sé si considereu ràpidament que això beneficia ara mateix també l'estabilitat de Sánchez. Nacho. Nacho. No, no hi és. Jordi.
No ho sé, això de... O sigui, el comodí d'Aznar és bastant fàcil, però això no vol dir que no tinguis raó amb el diagnòstic que la guerra és il·legal. Una altra cosa, si és necessària o no, jo crec que no ho és, però em sembla que la manera en què ho ha plantejat és altra vegada per antagonitzar amb el PP i que a dia d'avui treure el comodí d'Aznar em sembla una mica exagerat i no sé si li serveix per compactar la majoria de la qual no disposa el Parlament. Però, en tot cas, sí que el singularitza ell com un líder amb un discurs propi. I aquesta carta la juga a sac.
Montserrat?
No, a mi em fa molta gràcia que un ego amb potes, perdoneu l'expressió, sé que és molt vulgar, parli d'un altre ego del passat, i efectivament crec que és per ell una manera de bescanviar la situació parlamentària, no? I és que en aquell moment era el govern el que recolzava la guerra i un altre que li deia que no, que li semblava malament, majoritàriament la societat, però és que ara és el president del govern que es dedica a atacar a l'oposició a nivell parlamentari. I per tant...
Amb un argument de fa 20 anys.
Amb un... O sigui, és, tot plegat és surrealista, no?
Anys.
Surrealista. I sobretot per allò que dirien els psicòlegs també, no? Quina manera més fàcil d'identificar una qualitat o un defecte que és mirant en l'altre el que té. Per tant, quan ell parla d'ego, està parlant de si mateix, és evident, a més, és una cosa que tothom té clara, i aquesta anomalia democràtica o parlamentària, sobretot, que és que es dediqui a atacar l'oposició, em sembla que no és de rebut, amb independència, que jo també penso que el començament de tot plegat ha estat il·legal i que la societat internacional i les seves regles s'ha saltat pels aires.
Laura Aznar?
Sí, no, totalment d'acord amb els companys. Jo crec que el compromís de Pedro Sánchez amb el pacifisme pot ser que sigui real, tot i que amb la despesa del seu govern, del govern del Partit Socialista amb el suport de Sumar, amb la despesa en defensa sembla una miqueta contradictori, tenint en compte, no?, que alguns dels majors augments en les partides militars s'han produït gràcies a Pedro Sánchez i al compromís que va prendre amb l'OTAN, que malgrat tot el que diuen els Estats Units d'aquest 5%, el compromís de l'any passat era arribar al 2% del PIB en despesa en defensa, i Pedro Sánchez va superar un 2,1%, per ser exactes. De manera que bueno, està molt bé aquest compromís, que segur que existeix, tot i que els fets no ho demostrin. De totes formes, jo crec que el que està fent amb aquests discursos Pedro Sánchez és bàsicament autopromo. Li funciona molt bé per erigir-se com la persona més d'esquerres i més antitrumpista. Jo crec que està molt pensat de cares endins i de cares al seu propi benefici electoral.
Nacho.
Sí, aviam. Ser l'últim té avantatges i inconvenients. L'avantatge és que puc recapitular moltes coses i l'inconvenient és que no sé ni per on començar, diguem-ne, no? Però agafo el fil d'una última cosa que ha dit la Laura, perquè crec que hi ha un factor de la política espanyola que hauria de dedicar més de temps en això. El pacifisme i el respecte al dret internacional no és possible sense una major inversió en defensa per part dels estats europeus.
És qüestionable, no, com a mínim, el que estàs dient.
No, perquè si Espanya gastés zero, que és el que alguns voldríeu, aleshores encara seríem més dependent dels Estats Units, que és el que alguns no voldríeu. Aleshores, a mi em crida l'atenció...
No, és que el que alguns pensem és que la seguretat passa, per exemple, perquè hi hagi més recursos públics per la salut, per l'educació, i no passa tant per invertir en defensa. Creiem, alguns, que el rearmament o l'escalada militar no genera més seguretat en els ciutadans. Pensem al revés, que hauria d'haver-hi una aposta per la desescalada, no per la reescalada.
Sí, jo podríem tenir, perquè parlaves de la inversió en salut o educació, podríem tenir els millors hospitals del món mundial i, en canvi, no tenir cap capacitat de dissuasió nuclear en relació a Rússia, amb la qual cosa...
Si tots apostessin per la desescalada nuclear, no hi hauria aquesta amenaça.
Són coses de dimensions diferents. Bueno, a la mesura en la que existeix l'armament nuclear, la dissuasió nuclear és un actiu que compta. I per això avui França té més capacitat d'enfrontar-se als Estats Units en la seva política internacional que nosaltres, o per això el Regne Unit té més capacitats d'enfrontar-se als Estats Units que nosaltres.
De totes maneres, Nacho, jo el que estava plantejant, al marge del que jo pensi sobre el rearmament o la inversió en defensa, jo el que estava plantejant era la contradicció del discurs del govern Sánchez amb l'acció del govern Sánchez. O sigui, al marge del que jo pensi que hauria de fer. Aquí
no,
hi ha una contradicció absoluta.
No,
jo crec que hi ha una contradicció absoluta quan Pedro Sánchez planteja que no s'han d'engreixar les butxaques dels senyors de la guerra i el seu govern genera la major despesa en defensa. O sigui, hi ha una contradicció. Al marge del que jo pensi que hauria de servir o com s'haurien de gastar els diners.
Yeah. Jo no, bueno, a mi, la Laura Aznar i el Donald Trump critiquen el Pedro Sánchez per coses diferents.
Molt bé, és superrigorós això que acabes de dir.
No, però això està passant.
No, superrigorós, superrigorós.
Mentre l'extrema esquerra espanyola està criticant a Pedro Sánchez per la seva política de defensa i per la seva política internacional, l'extrema dreta mundial està atacant Pedro Sánchez per la seva política de defensa i per la seva política internacional.
Sí, que tu diguis que Donald Trump i jo podem tenir uns objectius similars, no sé, demostra molt rigor per part teva, Nacho.
No, el que demostra és una constatació de com s'analitza la realitat des del nostre país quan els principals dirigents reaccionaris del món estan criticant a Pedro Sánchez per motius diferents. Va passar el mateix amb Israel. L'extrema esquerra espanyola, Podemos, fonamentalment, va rajar a Pedro Sánchez a saco, mentre Netanyahu estava assenyalant a Pedro Sánchez com un enemic del poble d'Israel. I això és cert, i és interessant veure com la dinàmica de la política global i de la política local pues sembla que estan responent a elements que clarament són diferents.
En tot cas, el que tu qualifiques d'extrema esquerra espanyola, que és Podemos, també va estar el govern, també va estar l'executiu, quan es van produir alguns d'aquests increments en la despesa militar. Per tant, el que digui ara el que tu dius que és l'extrema esquerra espanyola, tampoc em sembla que hagi actuat en conseqüència quan estava al govern. Per tant, no crec que hi tinguem el mateix posicionament.
No sé com qualificar ideològicament a Podemos, però si també hi ha crítics en Podemos, hi ha l'esquerra que seria el PSOE, l'extrema esquerra que és Podemos i l'ultraextrema esquerra que és la que critica Podemos.
És que bàsicament com a periodistes el que hauríem de fer és criticar o com a mínim fiscalitzar el poder, no? I quan Podemos està al govern, doncs s'ha de criticar. Com s'ha de criticar Pedro Sánchez ara?
Jo no soc periodista, no tinc cap vocació de ser periodista
clar,
i, el que tinc és un, i el que tinc és una vocació d'interpretar la realitat, per cert, sota els meus biaixos.
Està perfecte.
I jo reconec quins són els meus biaixos. Els meus biaixos no estan ni a l'extrema esquerra ni a la dreta radical. Jo crec que m'he manifestat públicament respecte a qui voto a les eleccions catalanes. Jo no me n'amago. El que jo no intento és dir-li a la gent que jo sóc objectiu independent i que només busco la veritat.
Penses que jo he plantejat en algun moment que jo sóc objectiva?
Els biaixos que no responen a la busca de la veritat.
D'acord.
Bueno, tancarem aquí l'Àgora amb Jordi Mata, amb Laura Aznar, amb Nacho Corredor i amb Montserrat Nebrera.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes.
Però abans, altres continguts del Matí de Catalunya Ràdio. Marisa Gil, pel Foradada, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera avui al Matí de Catalunya Ràdio?
Doncs de seguida anirem a Pedralbes amb l'Albert Tom per fer una passejada pel seu monestir que celebra 700 anys.
De Pedralbes a Sant Sebastià, allà se celebra el Festival de Sèries Crossover i la Mariola Cubells veurà avui l'acollida de Rabalejar, la sèrie coproduïda per el 3CAT, que narra com una família que regenta un bar al Raval s'enfronta a un fons d'inversió que els vol fer fora i que es va estrenar aquesta sèrie oficialment a Berlín.
A les 11 rebrem a l'estudi l'actor Imanol Arias, perquè aquests dies representa al Teatre Goya de Barcelona l'obra Mejor no decirlo, al costat d'un altre gran actiu com Maria Barrancó.
I a les 12, a la Renaixença, reben el cantautor i president de l'Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach, i l'objecte protagonista serà la xixa, aquella pipa d'aigua que serveix per fumar.
Doncs en ruta ja nosaltres cap al monestir de Pedralbes per passejar amb Albert Tom, però abans, què han dit els altres? Gerard Joan, Joan Díaz, hola!
Hola!
Hola! Què?
Doncs que aquest matí tenia molta curiositat per saber què han dit els altres sobre la informació que es va anar confirmant ahir a la tarda, segons la qual els metges del Real Madrid responsables de tractar la lesió de genoll d'Mbappé es van equivocar de genoll. La lesió era al dret i li van estar tractant l'esquerra o al revés, no ho sé. Mm-hmm. Què en deuen haver dit els altres? En primer lloc, he anat al senyor andalús que fa els esports al programa de l'Herrera. En destacaria l'apunt que fa sobre, totalment pertinent, sobre un exjugador del Madrid.
Le diagnosticaran la rodilla equivocada. Vamos a ver.
No,
es que no me lo puedo creer. Yo no me creo que uno vaya al dentista, eso sí, y le quiten la muela que está al lado, porque hay 32 piezas dentales. Pero que vaya porque te duela una pierna y te miren la otra.
Es que eso cómo es posible.
Que hay dos piernas. En el caso del Madrid, Makelele tenía tres, pero el único caso que está.
Pero vamos a ver,
el resto tienen dos.
¡Hala!
¡Home!
Propera parada, al Chiringuito. Fins i tot per ells era difícil ahir la mitjanit justificar la cagada de l'equip mèdic del Madrid i per això van intentar posar l'ombra del dubte sobre Mbappé, que potser s'havia explicat malament o s'havia relaxat massa en el moment de fer-li la prova. Fins que Iñaki Cano va saltar.
Iñaki Cano.
El bigoti.
Estamos poniendo a Mbappé de tonto.
Vamos a ver, si el fisio
tiene el informe de que la rodilla buena es donde tiene que masajear, Mbappé no es gilipollas, perdón. Y dice, ¿qué haces, macho? Que lo que me duele es esta. Que aquí es donde tengo el dolor. Y ahí es donde digo yo que el cuerpo médico del Real Madrid dirá, oye, aquí hay algo que está mal, porque la que está bien no le duele. Vamos a hacerle otra resonancia. Mira, vamos.
Molt bé.
A tiempo de juego, sí. Juanma Castaño i els seus tertulians, entre ells Alfredo Relaño, parlen del pitjor ridícul de la història del Madrid.
Es una cosa de Pepe Otero y Otilio, ¿no? Es incomprensible. Algo le ha tenido que pasar también a Mbappé para no darse cuenta. Me tenían las dos piernas en un mismo tubo, en un mismo escáner, y se fijaron en la que no era. Realmente es cómico y es un desprestigio enorme para el Madrid.
Bueno, y los propios compañeros de Mbappé, ¿cómo van a ir al médico ahora?
Claro. Bueno, y que no tenga consecuencias, que no pase nada, que no se despida a nadie, que no sé.
Yo creo que es el peor ridículo que yo lo conozco al Madrid, nunca.
Pero que no echen a ninguno también es un ridículo espantoso.
Claro.
¿Eh? Esto pasa aquí con Lamine Yamal y se tiene que ir hasta la estatua de Colón de Barcelona.
Bueno.
I el larguero de Manu Carreño va tornar a sortir la sospita sobre la intel·ligència d'Mbappé.
No sé, nos cuesta entender esto de que
porque lo primero que nos dijeron, Antonio,
la información que no se ha desmentido y esta noche está confirmando Manu,
sí, claro.
No es que se equivocaran en el diagnóstico, no, es que se equivocaron de rodilla.
Yo te digo que es en el diagnóstico de la rodilla. Claro, lo que
no
sí,
en el
no.
tratamiento. ¿Cómo claro. te vas a equivocar? ¿Cómo te van a tocar una rodilla que no te duele? Joder,
eso es lo que nos estamos preocupando.
Eso estamos preguntando todo.
però... Bueno, en fi.
No, 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 Ricard, digues.
No. I a les xarxes què han dit, Joel?
Doncs mira, les xarxes torna a circular el moment més viral de la Mette Frederiksen, novament escollida primera ministra de Dinamarca. Ah, sí. Va ser fa 6 anys i mig, quan ja era primera ministra, i va ser víctima d'un atac de riure quan explicava al Parlament un informe sobre el rescat d'animals de circ. Us poso l'àudio i, com que no entendreu res, jo us vaig explicant.
Vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille.
Està explicant que Dinamarca volia comprar els últims 4 elefants de circ que quedaven al país per donar-los una jubilació digna, però que a l'últim moment es van adonar que també havien d'adoptar un camell de nom Ali perquè era el millor amic d'un dels 4 elefants. Llavors, no els podien separar. I aquesta dona pinta que no s'havia llegit aquell informe fins al moment de llegir-lo al Parlament. I clar, li agafa l'atac de riure.
Normal.
El podem tallar quan vulguem perquè està parlant en danès i total.
Så når Dansk Folkeparti i anden sammenhæng har sagt, det blev Alis tur, så er det rigtigt.
Àngela Maria. Sí, bueno, ja saps tu com són els danesos, Ricard. Sí, sí. I ara deixem la política adorable i civilitzada i marxem a l'altra banda de l'espectre, a la política deplorable, l'espanyola. En aquest cas, pels qui s'han perdut l'informatiu de la Set, aquí teniu el president en funcions de l'Aragó, Jorge Azcón, atacant la ministra Montero pel seu aspecte físic i, per si fos poc, comparant-lo amb el d'una altra dona.
Yo creo que Pilar Alegría físicamente es, como decirlo, más atractiva que María Jesús Montero. O sea, yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucho peor cara que a Pilar Alegría.
A veure, atacar un rival polític pel seu aspecte físic és caure baixíssim, realment. Però és que això és exactament el que també va fer la pròpia Montero amb el diputat Miguel Tellado, del PP, víctima de l'alopècia.
Porque el Partido Popular hace un rato escuchaba unas declaraciones de este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid. Desde las gafas, bueno, los dos tienen gafas. Del que tiene menos pelo, este, del Tellado.
Ni tanto ni tan calvo, em comenta Maiol Roger per línia interna. En fi, un gest lleig per part de la senyora Montero que va ser oportunament contestat pel senyor Tellado en seu parlamentària.
Yo voy a empezar como todo el mundo espera que empiece, mandándole un mensaje a la vicepresidenta primero del gobierno, a la señora María Jesús Montero. Quiero mandarle un mensaje en nombre de ese 40% de hombres que son calvos, de ese más de 40% de la población española que tiene problemas de visión, reírse de la gente por su imagen personal.
Sí, señor.
Causan un daño a mucha gente.
A mi mateix.
Pensa que al Regne Unit no pots fer bromes sobre la calvície a la feina, perquè això és un delicte. Eh?
Doncs mira,
ho hauríem de fer. Frederic Vincent.
Frederic Vincent.
Mira, però com es pot ser tan mala bèstia?
Sí, sí. El Ricard vols dir.
Per suposat.
Ah, sí.
M'ha sortit així.
Ricard, segur que al Frederic li ha fet molta il·lusió aquest comentari. I ara, per acabar aquest especial, Maria Jesús Montero, que m'estic marcant avui, doncs res, que ahir va venir a dir bastant explícitament que per una dona com ella, tan important, presentar-se a les eleccions andaluses era gairebé obra social.
Una persona que tiene grandes responsabilidades, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia.
Olé.
Una persona con ese recorrido, con ese número de funciones que tiene asignada, decida venir a Andalucía a disputar unas elecciones autonómicas para rescatar a los ciudadanos.
Doncs gràcies, Gerard Jubany i Joel Díaz. Alguna cosa a afegir, Jordi Amat?
No, després de la teva intervenció en aquest tram final de l'Àgora, em sembla que no és necessari dir, no. I me'n vaig a fer un inger de cabell pel que sigui necessari.
Molt bé. Si vols et passo el telèfon. Sí. Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Montserrat Nebrera. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Farem una pausa. De seguida estem arribant ja cap al monestir de Pedralbes, on avui passejarem amb Albert Om. Ara tornem, 2 minuts.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia pista que reforça la identitat al Ganges. I la resposta era indici. Un indici és un signe que permet inferir alguna hipòtesi, com ara que reforça la identitat d'un ciutadà de l'Índia. Indi, sí. 1332. Dels 1.506 participants, l'han encertada i, per tant, avui dona 7 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong, Montserrat Feliu Escudé, de Barcelona. I avui també ens heu dit rastre, indica o senyal.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
A la vostra dreta, l'obra original Berenar. Fixeu-vos en les seves textures, en la delicadesa i la lentitud de cada traç.
És un autèntic Noel?
Efectivament, pernil sobre pa. I també el de la vostra esquerra, el fresc Pisco Labis.
A Noel, cuidem cada llesca de la gamma Delícies com una obra d'art. Noel, xarcuteria de tota la vida.
El 2026, un grup de cadells amb habilitats especials fan missions sota les ordres d'en Ryder. Sempre a punt, preparats per tot. Patrullen per terra, mar i aire. Si tens algun problema o te'ls trobes pel camí, potser els podràs contractar. La Patrulla Peluda. Cada dia, de dilluns a divendres, nous capítols al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Arriba el tram decisiu de la Champions i les jugadores del Barça volen demostrar que mai es cansen de guanyar el Madrid.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a partir de les 6, anada dels quarts de final de la Champions. Madrid-Barça a Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Alberto, bon dia.
Què tal, Ricard?
Podem parlar alt o no? Sí.
Home, no sé.
Som al claustre del monestir de Pedralbes, ara mateix.
Per això dic, anava a dir, costa que surtin les paraules veient aquest claustre, eh?
És una passada. Tu no havies estat mai aquí, Albert?
De dia no, havia vingut...
Havies vingut de nit?
De vespre, diguem. Vaig venir perquè aquí fan diàlegs, fan converses, sí. I llavors em va tocar moderar-ne una, i vaig venir un vespre, però aquest claustre de dia, ara aquí toca el sol, que fot aquest dia impressionant avui a Barcelona, és espectacular.
Clar, és el que no hi hagi estat mai, ens hem d'imaginar que al mig del claustre hi ha un jardí fantàstic.
Sí, i un hort.
Ara estem passant pel costat de l'hort, exacte, que veiem que aquí hi ha bastantes plantes aromàtiques plantades, i al mig hi ha diferents arbres pins que estan aquí governant, diguéssim, el centre d'aquest claustre.
Ja no hi ha monges. Se'n van anar, n'hi havia tres, i se'n van anar l'any passat. Ara he demanat dir com es diuen, perquè demà tornen. Demà fan un acte tancat, diguem, un acte de celebració, però demà tornen, serà la primera vegada aquestes tres monges, clarisses, que ara són a Vilobí d'Onyà, en un altre monestir de l'Orde, demà tornen i són Sor Isaura, Sor Pilar i Sor Immaculada. Són les tres que les tres últimes que van viure...
Que fins l'any passat vivien aquí.
Sí, i de fet jo tinc... Clar, molta gent coneixerà potser el monestir de Pedralbes també perquè les monges clarisses és quan et cases vens a portar ous aquí. Tinc una amiga que ho va fer, se'n va anar al Bon Preu.
S'ha separat, ja?
No, no, al contrari.
Van al Bon Preu?
Van al Bon Preu. Una dotzena, perquè clar,
home,
dius...
Però vés a la pagesa a comprar els ous, no, home?
Bueno, que... escolta, al Bon Preu tenen bons ous,
no?
Eh?
Sí, està bé, però ja que ho fas, fes-ho bé, no?
Vull dir... I llavors, no, clar, ho va fer bé, va fer una dotzena. Jo dic, hòstia, potser mitja dotzena ja hagués passat, jo no. Doncs ella va fer una dotzena, va venir aquí, Sor Isaura la va rebre, li va demanar amb qui es casava, on es casava, quin dia... I escolta'm, va fer un sol espaterrant aquell dia, jo vaig anar al casament, i porten més de 2 anys, i escolta, com el primer dia.
Va, doncs d'aquí 20 anys m'ho tornes a explicar, a veure com està la situació. I... Demà fan 700 anys.
Sí, exacte. Va, em sembla que 700 anys és... Em sembla que és el 2027, que és quan acaba tot. Demà comencen totes les celebracions. Em sembla que és des del 1327, diria, que hi ha presència aquí. Tots aquests actes del 700 aniversari que comença demà s'acaben el 3 de maig de l'any que ve.
I és la manera de celebrar aquesta consagració d'aquesta església i l'entrada de la primera comunitat religiosa en aquest espai.
Clar, 700 anys, que només dir 700 anys hi ha un respecte, no? I clar, dic, hòstia, clar, a més està... Clar, en Monestir de Pedralbes ens hem d'imaginar... Clar, això com li explicaries a algú que no sigui de Barcelona, o fins i tot que sigui de Barcelona per un altre barri, on està exactament el monestir?
A dalt de tot.
A dalt de tot. Àper.
Sí, sí.
O sigui, si vas... Jo què sé, si et situes al camp del Barça, doncs el camp del Barça seria baix de tot, doncs has d'agafar recte, avinguda Pedralbes, doncs fins a dalt de tot.
Però fins al final, fins que s'acaba.
Fins al final, i llavors trobes el monestir aquest. Clar, vol dir que està una mica amagat. Ara demanava quanta gent el visita cada any, perquè, clar, per exemple, ara hi ha visites guiades avui, hi ha portes obertes de divendres a diumenge, però avui hi havia un grup ara d'una escola d'adults d'aquí, sí. Sant Quirze del Vallès, i m'han dit, escola d'adults, som... No som de P3, eh? No,
ni tampoc de... Sí, sí, escola d'adults.
Doncs una escola d'adults que fa una visita guiada i que ara a dos quarts d'onze els hi comença una visita per aquí al monestir. És espectacular.
Sí, és un lloc molt agradable, un passejar, un passar un matí, i sobretot en aquest dia de primavera. I crec que hem vingut a la setmana perfecta, que és la setmana en què, en què veiem com comença a explotar la vida, no? Veiem aquí uns arbres, unes flors que comencen a governar tot aquest centre del monestir, que
per
és
tant,
espectacular.
Molt recomanable. L'any passat es veu que van venir 85.000 persones durant tot l'any i que el 40% són turistes. A mi m'ha sorprès això, que dic, hosti, això els turistes no ho deuen trobar ni en broma, però clar, es veu que apareix a moltes guies i pràcticament hi ha tants turistes com gent de Catalunya que ve a veure el monestir de Pedralbes. A mi els monestirs, jo no sé què et passa a tu, però... Hòstia, a mi... Hòstia, és un espai que em crida molt l'atenció, eh?
Sí.
No? És un espai com de...
Que, hòstia, silenci, d'escolta.
Clar, tu vens ara d'unes bronques, no?
Sí, sí, sí.
Que se t'enganxen els tertulians.
No? I arribes aquí i trobes aquesta pau, aquest contrast de la vida, no?
Clar.
Clar, més aquesta cosa que la vida, no, durant aquests 700 anys, s'ha mantingut immòbil. És a dir, les plantes han canviat, segurament, els arbres han anat fent-se més alts, però en aquest espai que estem veient... La vida ha sigut contemplativa durant tots aquests anys.
I és probable que les monges que vivien fa no sé quants anys tinguessin una vida amb molts aspectes relativament semblant a la d'aquestes tres últimes, de Sor Pilar, Sor Immaculada i Sor Isaura, que van marxar l'any passat, diguem, no? És probable que fos una vida semblant. I, clar, i llavors també hi ha aquesta cosa, dius, hosti, quan... Jo, per exemple, vaig estar un cap de setmana en un monestir, que és el de les Benetes a Montserrat, quan vaig fer el convidat a la Teresa Forcades. No? Llavors vaig intentar seguir una mica el ritme de vida que feia la comunitat. No? I l'esforç per intentar entendre aquesta opció de vida, que és una mica la pel·lícula que ha guanyat els Goya ara, Los Domingos. No? És a dir, què passaria, Ricard, si la teva filla d'aquí uns anys et ve i et diu papa, em vull fer monja. Clar, respectes, no respectes, home, intentes...
No queda altre que respectar-ho.
No, sí, evident, però...
Però és veritat que és una opció que no contemples, no?
Exacte.
Dir, escolta, no contemplo que renuncis al que hi ha més enllà d'aquestes parets,
exacte,
no? Però al mateix temps hi ha molt bon interior, no? Quan parles amb gent que fa aquesta vida, no els hi falta vida, perquè tenen una vida molt, molt reflexiva, molt contemplativa, no? Ho trobes la vida en altres coses.
Exacte. Totalment. És a dir, per una banda, respecte absolut, però per l'altra banda... Costa entendre, no?
Sí, aquesta admiració...
Admiració, però també una certa dificultat per entendre...
Sí, i perplexitat, sí.
Exacte, no? I per això jo crec que és una pel·lícula molt recomanable de Los Domingos perquè et fa pensar molt, diguem, no? O sigui, no és una pel·lícula de blanc o negre i et fa pensar molt. I l'altra cosa és aquests últims temps que sembla, no sé si tu ho detectes també, però com un cert rebrot de l'espiritualitat, no? Ara, vull dir, és que hi ha una base també, perquè dius, estàvem acostumats a que l'Església... Deia coses molt rares. Però, clar, com que ara hi ha uns líders mundials que estan tots bojos...
A mi m'ha passat l'any passat, això, que començava a notar sensació i necessitat de creure en alguna cosa.
Mm-hmm.
Perquè també et vas fent gran i penses... Tot això que fem ha de transcendir.
Ha de tenir algun sentit.
Clar, sí. Si no, què estem fent aquí?
Mm-hmm.
Distreure'ns?
Home,
des del privilegi, diguéssim, eh?
Que no és poc, eh?
No és poc.
Que no és poc distreure'ns, diguem. No, jo no soc creient. Però cada vegada respecto més la gent creient.
És això.
Diguem, no? Cada vegada l'entenc més, també és lògic, diguem, perquè venim... Hòstia, aquí venim d'un país en què hi ha hagut un nacionalcatolicisme durant molts anys, ha costat molt...
Clar, la religió ha sigut molt política a Espanya, clar, no? I a Catalunya.
I aleshores... s'ha alineat amb els... O sigui, majoritàriament amb els que manaven.
I amb els franquistes.
I el que... O sigui, tu parles amb la meva mare, diguem, i la... el que li feia arribar la por a ella no era tant Franco, que estava a no sé on, sinó que era o la Guàrdia Civil d'una banda o sobretot el capellà. Saps?
Sí, sí.
Llavors, o sigui, venim d'aquí i venim d'un món, o ara hi ha un món en què, hòstia, el gran líder mundial que diu coses més o menys sensates, que parla de pau i que parla d'estar una mica pels desafavorits, és el papa.
Sí, sí. Que continua un llegat del papa Francesc.
Exacte.
No? Que és aquest punt en què tots, quan va haver-hi el canvi de papa, pensàvem, ara què passarà? Que tornarem a tenir un papa més alineat amb Donald Trump?
Sí, sí.
O serà un papa que continuarà en l'escola, la línia del papa Francesc?
Ara entrem, no sé on som. Clar, som al monestir de Pedralbes, hem fet tota la volta al claustre.
Entrem a una basílica que hi ha aquí, un espai immens.
Sí, sí, amb uns vitralls fantàstics. Bueno, que no sé. Però sí, sí, això que dèiem, ara, clar, es nota, eh?
Sí, ara ja es nota que estem...
Ara amb el so.
Amb el so.
Eh? Aquest so. Germans.
Absolutament, absolutament. Hem de dir que no hi ha cap altar aquí on estem, però no, sí que hi ha com...
No hem profanat res, eh?
És una sala capitular, diu, que estan restaurant ara mateix i que també es pot visitar aquí al monestir de Pedralbes.
Sí, sí,
sí. És curiós que també connectim amb la part jove, potser per aquesta ignorància o perquè no estan tan lligats a aquesta memòria més present que tu sí que has tingut perquè has viscut.
Exacte,
no?
Sí. Bueno, Rosalía, no?, per exemple. Sí. No només aquest disc, sinó que li fan entrevistes i diu que resa cada dia. I, bueno, doncs, enmig d'aquesta bogeria troba, en això troba un lloc on agafar.
Que per tu és bastant incomprensible, això, no?
Bueno, però cada vegada més respectable, diguem, no? En el cas de la Rosalía a part, però és que n'hi ha d'altres, no sé, per exemple, l'Oriol Jara...
Però vull dir que tu, quan eres jove, era incomprensible...
Ah, no, totalment.
No contemplaves aquesta
opció. Totalment, érem tots uns menja capellans, que dèiem, diguem, no? Vull dir, sí, sí. L'Oriol Jara, et deia que és el director de La Selva, juntament amb el Xavier Grasset, productor televisiu, ha publicat un llibre que es diu Per què crec en Déu. L'altre dia llegia una entrevista a l'editora de columna, la Glòria Gasc, a Catalunya Religió, que també, diguem, d'alguna manera explicava els seus sentiments religiosos i com ella sempre havia tingut Déu a prop, però no el veia i ara el veu. Això segurament fa un temps els hagués costat més, tinc la sensació, tant amb un com amb l'altre, dir això, no? Llavors, bueno, no sé, veurem a veure ja on va tot això.
També s'hi junta aquesta moda que deies tu de Rosalía, no?, que fins a quin punt això forma part d'una cosa més essencial o forma part d'una tendència mundial, d'una moda que s'ha capgirat i que no sabem si això ens portarà en fi a passar d'aquí uns anys, diguéssim, no?
Sí, sí, bé, al final hi ha mil llocs on intentes agafar-te quan el món es torna boig, i jo crec que en el cas de la Rosalía no és que el món sigui boig, és que ha de ser molt difícil portar tot això i vés a saber on t'agafes, no? Però així és com durant molt temps. Ah, veus tota aquesta colla aquí fora al monestir.
Sí, ara sortit del monestir.
Això és l'escola d'adults aquesta que té de Sant Quirze.
Ah, l'escola d'adults de Sant Quirze. Sí. Mira, el saludarem.
Sí, sí. Sí, sí.
Ja. És un dia espectacular. De fet, veiem que hi ha diferents grups, de gent que estan fent visites guiades al monestir de
Pedralbes. Doncs divendres, dissabte i diumenge, si veniu al monestir de Pedralbes, portes obertes tot el dia i podreu veure tot això.
Espera, que saludarem.
Sí.
Hola, bon dia. Perdonin, què estan fent aquí? Puc interrompre un moment? Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Què està fent vostè?
Estem fent una visita cultural.
La veig molt apassionada,
Home, és que la història és apassionada i, a més, és bonica i s'ha de conèixer la gent.
Què estava explicant?
La història d'aquest monestir de fa 700 anys.
O sigui, estava començant la visita guiada,
Estava començant la visita, sí.
Doncs els deixo.
Ara, potser els de Sant Quirze són els altres, no?
Són vostès de Sant Quirze.
Ah, sou dos grups de Sant Quirze.
De Sant Quirze, de l'escola d'adults.
L'escola d'adults són, no?
Sí.
Els que són tan joves que em pensava dir que igual és que...
Sí.
No diguis el contrari,
No, per això ho dic, Gràcies, que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.
Més dones que homes,
Sí.
Estudien més les dones.
Bueno, perquè els homes ja no tenen res a estudiar. I arriba un moment que ja, dius, mira...
A mi saps què?
Per què em porteu al monestir? On anem a dinar? On anem a dinar, avui, saps? Esperem. Si anem a dinar a prop, va, vinga. Farem una visita guiada i després ja anem a dinar. Albert Om, gràcies per aquest matí de pau.
No, home, no, gràcies a tu, Ricard. Ha sigut un plaer.
D'aquí uns anys preguntarem a veure com va el matrimoni que coneixes.
Ah, segur que anirà bé.
Segur, segur. Ara tornem.
Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
Troba el teu lloc amb ParkClick. Seminuevo,
ocasión plus. Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión.
Hola, a les Residències Vallesol t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè seguim descobrint la vida. Oferim estades temporals i de recuperacions posthospitalàries perquè la teva tranquil·litat també compta. Disposem de 4 centres a Barcelona i també apartaments. Informa-te'n al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Festival de Música de Montserrat ofereix, un any més, un extraordinari concert de Rams. El 28 de març, a l'Abadia de Montserrat, podreu gaudir de la destacada interpretació de música sacra de Giovanni Battista Pergolesi pel Bach Collegium Barcelona. Més informació a abadiamontserrat.net. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. La companyia de titelles Festuc Teatre adapta Tarzan. En aquesta ocasió, Tarzan serà una nena perduda a la selva que, adoptada per una família de goril·les, es creu una goril·la més. Recomanada per a infants a partir de 3 anys. Del 28 de març al 12 d'abril, al Sant Andreu Teatre. Més informació a sat-teatre.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Obrim l'espai de televisió i de sèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. Bon dia.
Bon dia, companys.
Bon dia,
què tal?
Ricard. Bon dia, Mariola.
Mira, avui tenim la Mariola Sant Sebastià, no?
Sí. El Darío i tu per ahir, i tu per ahir en...
Tu a Boston i jo a Califòrnia, com aquelles persones.
I tinc aquí també l'Albert Tom, vull que qualsevol cosa, Albert...
Albert, bon dia, company.
Què tal, Mariola? Un petó molt gran.
Què tal? Com estàs? Quant de temps?
Molt bé, jo et vaig sentir...
M'encanta perquè jo te sent sempre, clar, com que és el nostre telonero, jo te sent sempre amb Ricard.
I jo també, però fa dies que no et veig i no et faig un petó.
Tot bé?
Tot bé.
Bueno, que aprofiteu, la diu per saludar. I
dic, escolta, vos veig ahir molt... Calla, Ricard, calla, que fa molt de temps que no ens veiem.
Escriviu i feu un cafè i feu el que vulgueu.
Ricard, vés a passejar pel monestir i deixa l'Albert, home.
Escolta, que els minuts de la ràdio pública són or, eh? Són or.
Bueno, però és que m'ha encantat el vostre passeig. És que donava molta calma, és de veres, eh? Sí.
No, jo crec que van bé aquests espais de contrast, també, no? Perquè al final tot el dia estem explicant les guerres, tot són conflictes, i al final dius, mira, la vida contemplativa existeix, no?, també, i no està a la televisió.
Que se lo digan a Rosalía.
Sí, sí, per això. Yeah. Bueno, què fas a Sant Sebastià, Mariola?
Ah, doncs estic en el festival Crossover, que és un festival de sèries fantàstic, que ja fa 9 anys que està en marxa, i així parlem de sèries, pensem les sèries, xerrem sobre sèries... es presenten sèries i es discutissen amb els creadors, etc.
Es va presentar Rabalejar, no?, que és aquesta sèrie nova del 3CAT que aviat veurem.
Bueno, que ja sabeu que vos la he recomanat moltíssim, que s'estrenarà en maig, vos agradarà molt, és en català, és per HBO i després, mesos després, s'estrenarà a TV3, a més...
A finals d'any, el 3CAT, a HBO el 20 de maig.
Exacte. A mi aquests acords que estan molt bé, de que sabeu que ara les plataformes han de pagar sí o sí produccions per la quota esta de les llengües cooficials, i això provoca que tu pugues tindre, ja va passar en pubertat, i ara ha passat amb esta, que pugues tindre sèries estupendes que d'una altra manera igual no veuríem la llum.
Sí, HBO per mi és la plataforma que més bones apostes està fent a nivell audiovisual, i la prova és la que acabes de dir, Pubertat, em sembla una de les sèries de l'any passat sense discussió, i moltes ganes d'aquest Rabalejar, perquè a més el repartiment, em sembla que surten l'Enric Auqué i la Maria Rodríguez Soto, que
Sergi
són
López,
absolutament brutals, el Sergi López.
Però a més van a temes més socials, no?
Totalment.
No, Rabalejar, a més jo esta història no la coneixia, vosaltres igual sí, que és la història del desonament de Can Lluís, que era un bar del Raval, un restaurant mític del Raval des de 1929, i clar, Pol Rodríguez, que és el creador, a mi s'aquí la cuesta, és el fill d'esta gent, no? És el xaval, el xiquet, que estava allí en ese restaurant sempre amb els seus pares, fins a que un fondo... Com es diu un fondo buitre? Un fondo...
Voltor.
Bultó, se el va a quedar. Y llavors, pues, la història és un thriller sobre assetjament immobiliari, que és una cosa completament insòlita en el nostre panorama audiovisual. I jo la recomano, de veres, és que la recomano molt perquè enguany jo no estic tenint sort en les sèries, amb les sèries de producció pròpia, en les sèries espanyoles. I esta ha sigut la gran sorpresa per a mi. I el tipus és molt, molt interessant, el creador, Paul, perquè, clar, contar la història des del teu punt de vista, havent-lo patit, havent-lo, en fi, és el protagonista, és tremendament interessant, perquè ell ha fet una investigació també sobre l'ocupació... No, no, està molt bé. En català...
Està gravada en català o castellà?
En català, en català, en català.
En català.
La tot, sèrie és en català, tot. Sí. És a dir, tot és en català, ja està. És que, a més...
Perquè amb això no s'han fet invents que no han acabat de funcionar.
No, però és que, a més, tu veus la sèrie i dius, clar, igual que tu, veus una sèrie que està en Belfast i dius, clar, és en anglès. Pues sí, és una sèrie del Raval, d'una família de sempre, catalana, de mena, de... avantpassats catalans, etc. I en què parlen? En català.
Sí, però,
és el que feu els catalans
tu
habitualment.
Tu saps, Mariola, que a vegades no passa, perquè com era aquella sèrie que vam comentar fa poc de Movistar, que passava allà al mig del camp, i dius, sí, hòstia, però si aquí ningú parla en català.
Estaven en la casa Gaudí i parlant en perfecte castellà. Dius, dos
bueno, també és una realitat que acabes d'estar imposant més a Catalunya. Sí. Vull dir, al final, això serà més real
sí,
que res.
Sí, el que passa és que hi ha situacions que no és normal, és a dir...
No, que estava forçat, no? Hi havia diàlegs forçats per introduir tres paraules en català o després doblat en català quan no tenia cap sentit, quan era fet amb actors catalans també, no?
No, així tots els actors catalans i no sé, està molt bé. Jo, de veres, la recomano molt perquè, a més, toca temes universals. De fet, un dels motius per els que va estar a Berlín és perquè en Berlín, ara mateix, hi ha un dramón amb lo de la vivenda, també. Llavors, clar, se ve que es veu que en el festival... el tema que toca i com ho toca va despertar sensibilitats diferents, no? Llavors, per això, un dels motius pels que la varen seleccionar, que és la primera sèrie espanyola, en estar al cinema de Berlín.
Doncs ja en parlarem de Revelejar quan s'estreni, dèiem, el maig a HBO, i serà a finals d'any que s'estrenarà el 3CAT. Més coses, una pel·lícula, Cesc Gai.
Es viernes y son casi las 7 de la tarde. En un rato los hermanos de mi marido vendrán a casa porque tienen un asunto familiar que discutir.
La bombilla del baño parpadea.
¿Parpadea?
Sí, papá dice que le hace chiribitas.
Ya le dije que...
És la nova comèdia de Cesc Gai, 53 Domingos, que s'estrenarà divendres a Netflix i que parla d'una trobada entre tres germans per decidir què fan amb el seu pare. Darío.
Jo aquesta encara no l'he... Perdona, encara no l'he vista... El que passa, clar, Cesc Gai a la direcció, amb el repartiment amb Carmen Machi i un dels seus actors fetits dels darrers temps, com és el Javier Cámara, amb el que va comptar a Sentimental o a Truman. Ve de fer Mi amiga Eva. És que ho té tot perquè sigui una de les pel·lícules de l'any. Aquest tio fa molt bon cinema. Per mi és la persona que millor retrata aquest costumisme de gent de certa edat, de classe mitja, moltes ganes de veure-la. No sé si la Mariola l'ha vista, ja.
Jo sí que l'he vista, a mi m'agrada moltíssim Cesc Gai, és de veres que este repartiment, a més el tema que toca, bueno, és especialment sensible ara mateix, perquè...
És un pare que es fa gran, no? Que té demència.
Sí, que té demència,
és un pare que
està
gran i és la polèmica esta sempre entre els germans de qui fa què i com es cuida de més. No és la pel·lícula que més m'ha agradat a mi de Cesc Gai, encara que... Jo sempre el veig, per a mi sempre és un plaer, la comèdia, el drama... Encara me'n recordo jo d'aquesta pel·lícula mítica de En la ciutat, que no podré oblidar-la mai perquè a mi me va impactar. O una pistola en cada mano.
Sí, o ficció,
Clar, i està el to de la comèdia, que el té molt per la mà, i que a més ell és molt teatral, també, perquè ha fet moltes adaptacions. Només amb el repartiment ja és una...
És que a més Mariola té molt per la mà, no només el to de la comèdia, sinó aquesta comèdia amb gotetes de drama, o aquests drames amb gotetes de comèdia, la combinació la fa com ningú. És a dir, combina molt bé el que t'estàs rient o estàs somrient i de sobte et queda el somriure congelat perquè algun personatge deixa en alguna que dius, hòstia... És un geni fent això, jo crec.
Demà el tindrem. Demà a partir de les 11 entrevistarem a Cesc Gai al matí de Catalunya Ràdio i parlarem també amb ell d'aquesta comèdia. Digues, Darío, perdona.
No, que serà una de les estrenes de l'any.
Una altra pel·lícula, en aquest cas una pel·lícula d'una sèrie, Peaky Blinders.
Jo sento
tira,
que...
Tira, tira, Darío, tira.
Aquest tira condescendent no m'agrada.
Jo tampoc ho entenc, això, l'estètica, jo ja entenc l'estètica, el fum...
Però a veure, no, a veure, un moment, l'estètica, el fum... No pots reduir Peaky Blinders a l'estètica i al fum.
Bueno, a veure, l'actor s'ho fa molt bé, però...
Hòstia, Cillian Murphy. És una sèrie que ha fet que la gent vagi amb aquelles gabardines i aquelles boines de Birmingham.
Sí.
Les frases, la música...
Ui, sí, digue'm una frase de Peaky Blinders.
By order of the Peaky Blinders.
Ui, by order.
Està demanant Marbury.
Vaig anar al mercat a comprar ous i vaig dir by order, by Peaky Blinders.
Perdona, Ricard, si tu et poses una gorreta d'aquestes,
sí,
tu dius
by
order
of the Peaky Blinders. Ara mateix, Ricard, i s'irà del taxi amb la gorreta.
Però l'Albert sí que el veig amb gorra d'aquestes, Albert.
Sí, tipus David Uclés.
Sí.
Però et quedaria bé.
Perdona, però acabes d'encendre un meló, d'obrir un meló, perquè l'Albert sempre he pensat que s'assembla molt a Cillian Murphy, Tom Shelby dels Peaky Blinders.
Però què dius?
Albert, m'ho compres o no?
Darío?
Tens un aire a Cillian Murphy, Albert.
Jo t'ho respecto.
No.
T'ho respecto.
Albert, no. Ja t'ho dic jo.
A veure, estem parlant de, en teoria, és la pila...
Que no m'interessa, Darío, no m'interessa. Okay.
Però a Catalunya sí que li interessa.
Val, si a Catalunya li interessa,
estem parlant de la pila...
A
Catalunya li interessa, això també és un titular que és una miqueta agosserat per la teua part.
Els països catalans.
Perdoneu, jo aquí estic sol a l'estudi de Catalunya Ràdio i hi ha gent al davant de la vidriera parlant, fent pancartes amb Peaky Blinders. O sigui, vosaltres no esteu aquí per comprovar-ho.
Ara estan ahí tots, el tècnic...
És una pel·lícula.
Molt ràpid, és una pel·lícula, és la pila, aquesta sèrie que ha fet 5 o 6 temporades, sobre aquests mafiosos de principis del segle passat a Birmingham. I és la pila de com Tom Shelby, en plena Segona Guerra Mundial, el 1940, com tanca el cercle i com queda tot enllestit, o no, no farem spoilers, amb la presència del seu fill, que seria una mica qui li agafaria el relleu.
Hi ha fum?
Hi ha fum, hi ha aquells planos de Tom Shelby caminant pels carrers de Birmingham amb explosions als costats i ell a cavall, amb la música de Nick Cave i rock punk britànic.
Sí, és com la sèrie, és el mateix que la sèrie.
El mateix que la sèrie, però de dues hores.
Escolta'm una cosa, Ricard, podem introduir el teu convidat per a preguntar-li si ha vist Peaky Blinders?
El meu convidat vols dir Albert Tom o Imanol Arias, que està esperant per entrar?
No, Albert Tom.
No he vist Peaky Blinders.
Ah. Bueno, no, ja està.
I dedueixo que...
Amb això no puc ajudar-vos.
Ni ganes. Pel to de l'Albert, ni ganes.
No, però l'altre dia... I Albert, què has vist últimament? Va, digues.
No, mira, una cosa que és una queixa, diguem. Sí. O sigui, estic veient Portobello.
Sí.
Sabeu, no sentia parlar d'aquesta una sèrie italiana d'un presentador de televisió que tot plegat l'acusen de ser de la Camorra, diguem.
Sí.
I hi ha dues coses que m'emprenyen molt d'això. Una és que les plataformes comencen a fer com la tele de fa 40 anys.
Sí. Hombre, benvingut al club, clar.
Perdona,
sí,
vull dir, és horrorós. Això no pago el que pago perquè m'hagi d'esperar una setmana, diguem, per veure el següent capítol.
Entre altres coses, perquè d'aquí una setmana ja no saps si la continuaràs, la sèrie.
Exacte. I l'altra cosa és que Portobello només la puc veure en castellà o en anglès. I no tinc l'opció de veure-la en versió original italiana, o cosa em sembla ja.
Com és això? Sí?
No ho sé. No hi ha versió original italiana.
Quina plataforma fan, això?
La fan HBO, jo ho veig a través de Movistar, que té HBO a dins, i de veritat, mireu, o sigui, no et dona l'opció aquesta.
T'ho miraré, sí.
I cada vegada passa més, això, que et posen un capítol per setmana.
Doncs jo estic a favor d'això, Albert, t'he de portar la contrària. Sí, perquè és que aleshores què passa? Que et menges 8 capítols seguits allà, en vena, com si fos una...
És el teu problema, que et deixin
triar.
No,
hi ha aquella cosa dels anys 80, de quan veies un capítol...
No, però el problema...
I disparaven a JR, deies, hòstia,
què ha passat amb JR?
Que era la televisió.
No hi havia una altra opció, Darío, i ho havies de fer.
Exacte, Darío, és que estem en el...
Però així es degusta una miqueta més, dius, ara vaig a pair el capítol.
Mira, agafa la meva filla i li expliques que degusti a la programació lineal del Super 3. Te la tira pel cap, et diu, jo vull veure això ara, punt.
Saps? Vull dir que...
La immediatesa... Mira, és que, per exemple...
Però el que no pots fer és educar-nos en una manera de consumir i després, no.
No, i sobretot nosaltres com ha d'haver una diferència entre la tele lineal i les plataformes que pagues.
Saps? Per exemple...
Jo faig jo camino les sèries al cap d'unes setmanes.
Sí, però aleshores...
Has de tractar l'espectador com a adult.
Sí, però jo...
Llavors, vull fer una queixa més.
Mariola, però jo hauria agraït, per exemple, que en una sèrie que es diu Escarpeta, a Prime Video, Nicole Kidman, que em vaig menjar els 8 capítols seguits, i és una castanya com un piano. Si hagués vist...
La culpa la tens tu?
No, perquè dius... Bueno, com a professional vaig a mirar-me tota la sèrie per comentar-la. Dius, hòstia, mare de Déu, senyor. Si, en canvi, l'hagués anat veient mica en mica, veig el primer capítol, no he de veure
ja no
l'altra castanya i dic, vale, ja està, la puc comentar i com que no he vist la resta, adiós.
Ara deixo parlar l'escarpeta, però l'altra queixa... Albert...
Una queixa amb 30 segons que a Movistar, que també pagues, ho tinc tot de Movistar, tot el que es pot tenir, vull dir, el mòbil...
Tot, la Champions,
Europa League, la conferència, ho pago tot. I el primer que fas quan engegues per Movistar és et surt un anunci, t'has de menjar un anunci de 30 segons.
Sí.
Això per començar, dius, home, no, per favor. No. O sigui, si li pago tot això, no em pot posar un anunci... Ja.
No, però és tot, és Movistar, és Disney, és Netflix...
A veure, un moment, Albert Tom i Ricard Ostrell, no heu estat al monestir de Pedralbes, aquí, on regna la calma i la pau? I veniu aquí, retenc com...
20 minuts de taxi, amb la circulació de Barcelona, ja t'esborren 700 anys de monestir.
Breument, escarpeta, va, Nicole Kidman.
Bo.
Ai, Dr. K.
Prime Video, això és, no?
Sí, Prime Video. Bueno, és el personatge aquest de la forense creada per Patricia Cornwell, que interpreta Nicole Kidman, que investiga un cas que té similituds amb un cas que va passar quan ella era jove.
Però no us ha agradat?
No, jo tinc un problema. Nicole Kidman no m'agrada. No sé si és un popular opinion, no me la crec. Crec que els últims anys, exceptuant Big Little Lies, no l'encerta. I a més, aquí hi ha un plus... De grima, que és la seva germana, que és la Jamie Lee Curtis.
Absolutament cridant
desbocada, fent el mateix personatge, pràcticament igual que la mare de The Bear, del cuiner del xef de The Bear. Passada de voltes, no l'he comprat. Mariola?
No, jo tenia moltíssimes ganes, perquè a mi la història, la metge forense, a més, era una dona molt insòlita, quan la Patricia Corbett la va crear, era una dona... independent, supervalenta, molt diferent, a més sense necessitar a cap home al seu voltant, i llavors, clar, esta espècie de revisió que ha fet la sèrie esta, una metge forense tan emblemàtica com ella, llavors és un cas que no encerta. I després una altra cosa que a mi em fa molta gràcia, no?, que és allò de Nicole Kidman no pot fer-ho tot, és a dir, no pot fer una mare d'una xiqueta de 8 anys com si ella tinguera 38,
sí.
I també, pues, diguem que la seva apariència física també fa que els primers planos no funcionen perquè està massa hieràtica. No sé, hi ha coses ahí que no... I després la història en si no l'han fet redona com mereixia la dona que va crear esta tia, la Patricia Corbett. Sí. I a mi això és el que més m'ha molestat.
És un déjà vu, és un poti-poti de coses que ja hem vist a mil milions de thrillers sense pena ni glòria.
Queda no recomanada. Mariol Cubells, Darío Porras, gràcies per acompanyar-nos i Albert Torta, gràcies per aquesta passejada.
Adéu, companys. Adéu, Albert.
Adéu. Ara tornem.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
El que importen no són els fets, sinó la capacitat de suportar-los. De Carnisseria, de Pau Miró. 27 de març, Dia Mundial del Teatre.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
El matí de Catalunya Ràdio. Good morning, wake up, it's time for the show. With Richard on the microphone. From the latest news to the sports that you love and the best music hits sent to above. It's the perfect mix, the ultimate flow, your favorite way.
Ricard Ostrell.
Hola, bon dia, Ricard Ostrell.
Hola, Fel, Peixedes.
Rock and roll.
Bon dia, Ricard Ostrell. Hòstia, m'agradaria molt, a mi, abans d'entrar en un puesto, que se sentís aquesta música. Carles Figuera.
Si vols, això t'ho fem.
Good morning, wake up. No, genial.
Ja us ho faré per un espectacle, si voleu. Us ho fa el Cesc Bertran, us fa una cançó d'aquestes en un moment, ara.
Sí.
Són de Cocs, el grup es diu de Cocs.
De Cocs.
Com coc, en anglès?
Sí.
Doncs el mateix, però de Cocs.
Bueno,
els penis.
Perdoneu, però en Feixades i jo, gràcies a la Renaixença, i sobretot gràcies a l'Arnau Tordera, hem tingut una sintonia pròpia.
Ja l'hem eliminat.
Sí, ja s'ha eliminat, però en el meu record sempre hi quedarà.
Sí, i tant.
Bueno, avui teniu un músic de primer nivell, eh?
Ojo avui, bon programa. Avui no l'imites tan bé com jo, eh?
Sí, ah, no.
No,
a veure.
Jo l'imito molt bé.
A veure.
I a més, avui l'imito davant seu.
Cara a cara?
Cara a cara, sí.
Hosti,
sí.
Això va passar.
Senzillament se'n va la vida i arriba com un casell que el vent desfila.
Assassins.
Lluís, que cantes. I fila, que som actors que voltes. Bueno, ja està.
Hosti, la peia molt bé. Molt bé.
Ara ja m'hi hagués quedat aquí.
Ja ho sap, té mare, que l'imites, el Lluís Llach?
No. Ja ho veurà per la tele. Avui Lluís Llach, que per cert, des del 2007 ens va explicar que no actuava a un plató de televisió ni de ràdio, que no cantava. Per tant, hòstia...
Avui canta, Lluís Llach?
Avui canta. Ah, canta amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Sí, senyor. Ah. Canta.
La gallineta.
No, la gallineta no.
Canta una altra cançó.
Doncs no ens ho perdem, ho passi a l'estona. Sí.
I tant mateix,
es diu la peça que interpreta amb l'Arnau i la Laia. Fantàstic, va ser preciós.
Tu, heu parlat del tema del dia?
A veure.
Quin?
Collons, avui fa anys que van alliberar en Quini, eh?
Ah, sí?
Ah, sí, el segrest d'en Quini, sí, home, sí.
Doncs tal dia com avui, de l'any 81, jo en tenia 11 a tupé i encara voltaves així.
El 81 no existia jo, no.
Bueno, per això. Vull dir que...
T'has emocionat, una mica? T'has emocionat?
Això, en Quini, a mi? Que allà sota aquell zulo, pobre home.
El vam tocar, el tema, la Renaixença el vam tocar.
Li van demanar 100 milions de pessetes.
Sí. I va intentar regatejar, eh?
Sí.
Sabeu, això? En Núñez.
Va intentar...
Era un electricista, no? Un electricista. Que
tres.
Un mecànic.
Sí.
Eren tres.
Hi ha una història de passejar el gos on en parlem del segrest d'en Quini, si la podeu recuperar a la plataforma 3CAT o a l'Spotify. Que això, la gent no ho sap, això. Les històries de passejar el gos estan fragmentades a l'Spotify.
Sí, clar.
Si voleu anar a passejar
el gos... És la gràcia,
gos,
no? Però a veure, clar, la gràcia d'aquest espai que vas explicar al principi de temporada era aquest.
Que
teniu la peça sola per treure el gos, clar.
I llavors et fots aquesta historieta mentre passeges el gos.
No ho heu entès, això. És que de veritat, eh?
Hi ha gent que s'ha comprat gos...
No ho havies entès?
S'ha comprat gos per sortir a escoltar la peça fora.
Els gossos també s'adopten, eh? Vull dir, perquè...
Sí.
Comprar, has dit comprar gos.
Comprar.
Bueno, no sé...
No, home.
Pots comprar-lo, pots adoptar-lo, i pots robar amb el veí, el que vulguis.
Sí, el veí te'l pot donar directament, també passa.
Sí, normalment.
També.
Tu pai un tens, ara, de gossos?
Jo ara en tinc 14. Sí, però bueno, és provisional.
És de veritat o no?
Sí, de veritat, sí. Bueno, perquè hi ha una cadellada a casa.
Ah, què dius? De colis?
Clar, perquè la meva xicota els fa servir com a gossos pastors per les cabres. I ara han criat la Rita i en Drop i han tingut 10 border collies que se'n van tots menys un que ens el quedem nosaltres, que és el relleu generacional de gos pastor de casa, diguéssim, per treballar. Els altres 9 se'n van tot amb altres pastors a fer la seva feina.
I el tries per una cosa en concret, el que us quedeu?
El tries, se'ls hi fa un test. Se'ls hi fa un test per veure quin instint tenen i a veure un test de llana, que es diu. I,
són molt intel·ligents, no, aquests gossos? Sí.
També depèn una mica de l'amo i com l'ensinistres, però sí, sí, sí. Si tenen una bona genètica, que els nostres, els pares ja eren pastors, els avis ja eren pastors...
Venen de l'Estartit, de Moixac? O són
no, 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 aquests nostres ve d'una altra branca, no et sé dir exactament d'on. Crec que l'avi treballava a Andalusia, diria. Estic parlant dels gossos, no del meu.
Ja. Però és la història del país, vull dir que...
Sí, sí, és la història del
país. Tots som gossos.
Sí, sí. Vam tenir una maleta de fusta, amb els gossos
sí, d'aquests. Sí, sí, sí. Els van fer tot el metro de Barcelona.
Sí, sí. I la Sagrada Família. Tot ho vam fer.
També.
Aneu rient.
No, sí, sí, no. Sí. No, o sigui, al final els catalans no vam fer res. Al final, no.
La història
Catalunya, els catalans no hi hem fet res. Ha vingut tot fet.
Senyoritos catalans.
Fins a les 12. Peyu, Xuriguera, Faixedes.
Adéu-siau.